Hola i benvinguts una setmana més a aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama, aquí, a Eixample, Barcelona Ràdio. ...55 minutes aproximadament dedicats al món de l'actualitat, al món de la, del cinema aquí a la ciutat de Barcelona i al món, el que ha passat a diferents llocs de, del planeta. I estem, com sempre, aquí la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui aquest programa és l'edició número 90, corresponent al cap de setmana del 7 de novembre fins al 9. Aquest divendres arriben moltes estrenes, molt cinema espanyol. És curiós, crec que arriben pel·lícules de llargmetratge espanyoles, 4 o 5, no, Agustí? Tu tens el llistat per aquí.
Siempre en invierno, Reversión, Leo Van Loo, Subsuelo...
Sí, sí, és increïble. Sí. És com un festival setmanal de cinema espanyol, no?
Sí, no sé quantes duren més d'una setmana.
Bueno, no, no totes, algunes, suposo, però és complicat, no?, la competència.
I pels fans de la Kristen Stewart i el Robert Pattinson, arrastrenen totes les de Crepúsculo.
Sí. Ah, però això ja la canalla...
Que n'hi ha cinc, eh?
Aquella canalla ara ja s'han fet grans, no?
Bueno, però
ja
voldran...
Bueno, per la nova.
Voldran tornar... Amb...
No,
familiar,
I n'hi ha una d'un director que us agrada, del Yorgos Lanthimos.
Hombre,
Lanthimos, jo dic Lanthimos. No sé si és en N o en M, però per mi és un dels...
Sí, Lanthimos, sí.
Lanthimos, una mica. Pues sí, és el que va arribant, moltes estrenes cada setmana, complicat anar a veure-les totes i que funcionin a nivell econòmic, aunque aquestes setmanes ha sigut la Fiesta del Cine, que ha durat del 3 al 6 de novembre, i també els dimarts, ja sabeu, els sènior, els que passen de 65 anys...
Passen, els que passen,
els que passen per allà poden anar per 2 euros, con lo qual, jo ahir, per exemple, passava pel Renoir Florida Blanca, hi havia unes cues, i tot el vestíbul ple de gent, que dius, mare meva, vale que són moltes sales, però això... És com una avalanxa humana, però està bé, no?, que els cinemes funcionin, aunque siguin a través d'aquestes ofertes. No?
A veure, normalment el Renoir ja, els dimarts, tu veus la cera d'allà, davant del Renoir, i sembla l'Inserso, eh? O sembla, sí, jo hi he anat alguna vegada i realment... Tots gent
doncs
gran.
Clar, amb la promoció dels 2 euros és jo,
va
sí.
Va molta gent. Sí, la veritat sí. És que va molta gent. Amb això dels 2 euros va molta gent. No sé si van dels casals o van de... Perquè veus senyors, grupets de senyores, sobretot. I ja dic, sí, això s'aprofita bastant. I la Festa del Cine imagino que també es deu
també
aprofitar.
També funciona, home, 3,50 euros val la pena aprofitar-los, no? I bueno, està bé, no?, que la gent vagi al cinema amb tot el abanico de possibilitats i d'opcions que poden trobar.
El ventall.
Bueno, l'abanico. No, a mi m'agrada més abanico. El ventall d'opcions per veure i gaudir de pel·lícules de tot tipus, sobretot moltes espanyoles. Bueno, tenim festivals després de Sitges, que ja va finalitzar fa uns dies. Aquí a Catalunya, la setmana passada, hi havia el Festival Inèdit, el Festival de Documentals Musicals, i ara mateix està fent encara el Cinema Girona a l'Asian Film Festival fins al diumenge dia 9. I el 13 de novembre agafa l'alternativa, mai millor dit, el festival que es diu l'Alternativa, Festival de Cinema Independent, del 13 al 23 de novembre al Centre de Cultura Contemporània, el CCCB.
Això es feia abans al maig o així, no? Jo ho recordo.
Ui, han canviat de dates, sí, alguns, han canviat de per data, no coincidir, sí. No? Perquè a l'abril, maig, hi ha el BCN Film Fest dels Verdi, després hi ha el DA, el Festival de Cinema d'Autor, i per no fer coincidències es va l'escalonant,
sí,
no?
Sí, sí.
I també s'ha fet un festival per al Penedès, no? El Mus Festival, també. Sí, sí, amb diferents estrenes, de preestrenes de pel·lícules espanyoles i catalanes que arribaran properament. Bueno, el record d'aquesta setmana, lamentablement, tenim que anar acomiadant a gent del cinema, i una setmana més tenim a Diane Ladd, una actriu amb 89 anys, actriu de teatre, de televisió, de cinema, que va rebre 3 nominacions als Oscars, no va guanyar mai, per Alicia ja no vive aquí, de Martin Scorsese, no era la protagonista, era Ellen Burstyn i Chris Christopher.
L'amiga, sí, sí. Que treballaven allà en una,
en un restaurant
i era una de les companyes. Sí, més o menys ho recordo, perquè fa molts anys que no l'he vist, aquesta pel·lícula.
Clar, és de l'any 74, una de les primeres de Scorsese, no?
Sí, que va ser un fracàs total.
Aquí sí, perquè no està en la línia de les pel·lícules d'Scorsese.
Aquí es va estrenar, no sé si el Fèmina, cuidado, que no la vaig veure jo, el Fèmina, però em sembla que va durar una setmana. Clar, en aquell moment ni els actors eren coneguts ni l'Scorsese era conegut. Va ser una pel·lícula que va passar totalment. I em sembla que la vaig veure a la Filmoteca.
En canvi, la següent, que crec que va ser Taxi Driver, ja?
Sí, Taxi Driver, sí, que va anar
aquesta
bé.
Sí, que
sí, va anar molt bé, sí.
També Diane Ladd va coprotagonitzar Corazón Salvaje de David Lynch, on compartia cartell amb Laura Dern.
No l'he vist, no l'he vist.
Jo tampoc. Nicolas
Cage.
Perquè
jo el que és David Lynch ja saps que no, a part de L'Hombre Elefante.
Aquesta va funcionar molt bé, Corazón Salvaje,
jo recordo
l'època. No?
I tant que va.
Recordo molt el pòster que estaven ells dos.
Va funcionar molt bé i tenia també els seus detractors i els seus seguidors, però jo és que no. No.
Era una pel·lícula bastant violenta, crec, no?
I... No estava malament, era l'història d'un delinqüent durant un permís carcelari i no estava malament. Fa molt temps que la vaig veure i no... O sigui que me'n recordo de Nicolas Cage, els papers aquests que feia al començament.
Sí, de la seva per carrera. Això només me falta aquest a mi. No, això no és per mi. Jo de David Lynch, L'Hombre Elefante i prou.
Sí, 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 indiscutiblement L'Hombre Elefante i després aquella de
Bellet, no? De la carretera. Ah, sí, que ella també era bufona, sí. Una història verdadera. Sí, és veritat.
Aquesta de Corazón Salvaje, Wild and Heart, és de l'any 90, nominada, i Rambling Rose, que aquí es va titular en El precio de la ambición, curiosa traducció del títol original, no? Va ser una directora, Marta Kulich, i compartia cartell amb Robert Duvall i una altra vegada amb la seva filla Laura Dern. És una pel·lícula de l'any 81 i la curiositat és que tant Laura Dern com Diane Ladd van estar nominades les dues als Premis Oscars com millor actriu de protagonista i millor actriu de repartiment. Jo crec que és l'única vegada que ha passat això a la història dels premis. No sé si vosaltres recordeu alguna altra coincidència d'aquest tipus.
Pues no, ho tindríem que mirar. Però ara, així de repent, no?
Bueno, és una actriç amb moltes nominacions als BAFTA, als Globus d'Or, als Emmy, de tot tipus. Ja dic, va treballar a televisió, al teatre i al cinema, dins de que quasi sempre és en papers secundaris, no? D'actriu, sí. De repartiment. Jo tampoc la tinc com una de les grans per mi, no recordo molt haver vist moltes pel·lícules d'ella, no sé, tu Agustí,
no.
Si Diane Ladd la tens.
No.
A vegades és més coneguda per ser actriu d'algunes pel·lícules de David Lynch o per ser la mare de Laura Dern, no?
Que tampoc és que sigui una estrella.
Es va casar amb Bruce Dern, un actor que a mi particularment mai m'ha agradat del tot. Estava dins de la darrera pel·lícula d'Alfred Hitchcock, la de Family Blood,
sí.
Que curiosament tenia un repartiment molt curiós, jo crec que és el pitjor repartiment de la història de les pel·lícules del Hitchcock, no? La darrera pel·lícula que va rodar als Estats Units, amb música, sí, del John Williams, que està molt bé, i que tenia William Devaney, Barbara Harris, la Karen Black i el Bruce Dern,
sí.
Que dius que no són 4 actors que diguis que hagin destacat. El Bruce Dern possiblement sí, no? Ha fet bastants westerns i altres pel·lícules, no?
I saps què deia el Truffaut d'aquesta pel·lícula?
Pues això, que tenia el pitjor repartiment de
no,
tot.
Que no, els personatges no eren simpàtics i llavors deia que la pel·lícula no acabava de funcionar, que sí, que està bé, però que no era el que podia ser si els personatges haguessin sigut més simpàtics. Això m'ho havia dit alguna vegada, perquè havíem, bueno, clar, a veure, parlar de Hitchcock amb el Truffaut era quasi obligat.
Indubtablement, no? Los Ángeles de l'Infierno, un dels seus primers papers al costat de Nancy Sinatra, del Bruce Dern, de Peter Fonda, dirigida per Roger Corman, també un petit paper a Los Rateros, del Mark Rydell, o a Chinatown, de Roman Polanski, i una pel·lícula bastant curiosa, que jo no sé si l'he vist, que es titula El Embrión, una pel·lícula de l'any 76, del gènere de ciència-ficció i terror, que va dirigir Ralph Nelson, un director bastant consistent, no?
Bueno.
I que tenia Rock Hudson, Barbara Carrera i Diane Ladd com protagonistes. També, bueno, altres pel·lícules, El caso de la viuda negra, una pel·lícula de suspense dirigida per Bob Rafelson, amb Debra Winger i Teresa Russell. Oh. També El carnaval de les tinieblas, ho he dit
sí,
bé ara?
Sí, ara sí. Bueno, és que es va estrenar aquí amb aquest títol, sí. Que també va ser un fracàs absolut.
Fracàs estrepitós. Va ser una producció de Disney,
sí.
D'una novel·la del Ray Bradbury, una novel·la de fantasia i de ficció. La va dirigir Jack Clayton, un director molt important per
sí,
la història del cinema.
Sí, però pobre, amb una quantitat de fracassos, pobre. Que...
Però la van remuntar diverses vegades. També la banda sonora va tindre problemes perquè la va composar Jos Delery. Li van desestimar la seva banda sonora i finalment va ser James Horner el compositor triat per fer la banda sonora del Carnaval de les Tinieblas, que tenia Jason Roberts, Jonathan Pryce. Bueno, una pel·lícula millor que avui en dia, si la veiem, seria una pel·lícula de culte, no?
Sí, no estava malament la pel·lícula.
Sí, jo no la recordo molt.
Molt no, però sé que, bueno, que malament no estava.
Inland Empire, una altra pel·lícula del David Lynch on també apareixia ella. I un dels seus darrers papers del 2015 és una pica titulada Joy, amb Jennifer Lawrence.
La tia del motxo,
sí.
Que jo encara no l'he entès aquella pel·lícula, perquè això del motxo estava inventat des de feia... I aquí sembla que l'inventi ella.
Sí, la fregona milagrosa, no? The Miracle Mop.
Sí.
Però en canvi va ser inventat aquí, no? A Catalunya, el motxo...
Home, a veure,
la fregona,
no,
vaja.
No, vols que, no, si vols t'ho explico, però és molt llarg.
Sí,
no,
deixem.
No. Si vols t'ho explico qui va inventar i d'on va sortir el del motxo.
Sí, perquè és la fregona, vaja, passa que aquí diem col·loquialment aquest nom. No?
A veure, no, el nom en català és pal de fregar. Ah. No és fregona ni és motxo, però això no ho diu ningú. Però el nom autèntic i correcte és pal de fregar. I aquí el que coneixem ho va inventar un senyor de Terrassa que tenia una ferreteria, però ja venia de lluny, perquè això als Estats Units ja als anys 40 ja n'hi havia. Per això jo no, el que no entenc és com diu que ho va inventar aquesta quan allà als anys 40, i això hi ha un llibre que es diu El triomf de la imaginació, un llibre d'invents que ho explica.
Bueno, doncs ella va participar en aquesta pel·lícula Joy, els nord-americans com sempre.
Com m'enrotllo amb el motxo.
És una dona empresària que va tindre moltes idees i entre elles, no sé si va copiar o va ser altra diferent, fregona.
Ho va copiar del de Terrassa.
Segurament. Bueno, Diane Ladd, descansi en pau, una altra veterana actriu que ens ha deixat, i avui li dediquem els quatre temes musicals que hem triat avui per sonar a Cinerama, dedicats a pel·lícules on ella va participar. El primer és una curiositat de Corazón Salvaje, Wild and Heart, és Love Me Tender, no interpretat per Elvis Presley, sinó en aquest cas per Nicolas Cage.
Love Me Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Un clàssic de la música, interpretat en aquest cas Love Me Tender per a l'actor Nicolas Cage a la pel·lícula Corazón Salvaje. I ara arriba el moment de les estrenes, no? Quantes, més o menys, has tu de comptar? Oh, 15, 16, 20...
Sí, és que comptant tot el de Crepúsculo, que ja són 5, doncs n'hi ha un...
Jo en vaig veure una vegada.
Jo no he vist cap de les 5,
una.
Reconec que no ha sigut...
Jo he vist 3.
Jo una. Ja.
I les tinc en DVD per casa, que les nenes ho van comprar. I...
Bueno, és que a l'època, clar, nosaltres veníem...
La primera no estava malament, eh?
No l'he vist. Que... Sí, no
no estava malament.
Vaig veure una de les últimes, o potser era l'última. Sí, perquè vaig anar, me'n recordo un pas, no sé què.
Jo no.
Però bueno, realment va tenir molt d'impacte, tu te'n recordes, no?
Entre el públic adolescent, sí, sí.
Sí, sí, molt
van
bé.
Ser tot...
Clar, havia els hombres, els vampiros, i els hombres lobo, ja tot barrejat.
Sí, que el Robert Pattinson encara ha fet una carrera
sí,
de Kristen Stewart, però l'home Llop, que no me'n recordo ni el seu nom de l'actor, crec però, que
bueno,
era bastant negat
agradava,
com a actor, no?
Agradava molt.
Home, esclar, perquè home, això...
Estava a catxes.
Sí, no... Home, pues he venut moltes fotos jo d'aquest.
Pues va, va fer una pel·lícula d'intriga que no estava malament.
Qui? El
Cafè d'Home Llop. I ara després ho busco.
Ah, no, és que no me'n recordo ni del nom ni de res.
No hi salida o una cosa així.
No, no hi salida, no. O... Salida era del...
Del Kevin Costner.
No, era sí. Sin salida, o serà Sin salida.
Ah, no,
no
sé.
És algo així.
Bueno. La seva carrera va ser curta i no va donar part més.
Però sí que va fer alguna coseta més.
Sí, 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 sí. Ho va intentar, però esclar, sense pèls, així... Bueno, sortint de la perruqueria, doncs ja no.
No, però és que agradava sense pèls.
Ah, és veritat, que esclar, que
sí.
Sortien normals, entre cometes.
Sí, sí, sí.
Bueno, va, comença a enumerar les estrenes, Agustí, que ens vamos por las ramas.
Ciència-ficció. Predator Badlands.
Vinga, això el jefe.
Uf, això tela, no? Es veu que s'han fet ja 8 pel·lícules en aquesta? És una saga que
no
porta
si
ja
ha,
llarga,
n'hi ha,
eh?
N'hi ha unes quantes.
Sí, jo he mirat avui i he vist que aquesta és la 8a, crec recordar. La primera va ser del 87, en Arnold Schwarzenegger.
Aquesta estava bé. I la música sí. També estava molt bé.
Jo crec que la vaig veure en el seu moment, però no,
jo
la recordo
jo
molt.
Jo segur que no.
I des de llavors pues, han fet pues, això, 7 pel·lícules, inclús Alien versus Predator.
Dos d'aquestes.
Que s'han enfrontat a l'Alien i al Depredador aquest.
Mare
no?
De Déu.
I ara arriba aquesta nova, nou capítol, en aquest cas ja sabeu tots, la 20th Century Fox va ser comprada, absorbida per la Disney, i ara ja és 20th Century, sense Fox.
És veritat.
I Disney pues, bueno, ha agafat aquest Predator, aquesta franquícia, que suposo que faran una segona part, si més o menys funciona aquesta. Crec que s'estrenen 500 pantalles a tota Espanya.
Pues
sí, la qual
que pens,
serà...
sí que esperen.
Home, sí, aquestes pel·lícules...
Té bones crítiques, eh?
Home, a mi em va semblar una mica, a veure, no és perquè sigui Disney, o sí, una mica infantil, eh? Que de terror i gore no és, eh? Jo crec que la primera sí, la primera del Schwarzenegger, allà hi havia desmembraments, hi havia de tot, no? Sang i fetge. Aquesta és una història bastant Disney, entre cometes, perquè és un d'aquests predators, no?, que viu al seu planeta amb el seu germà i el pare, que és molt, molt dolent, no? El seu germà li intenta inculcar com té que comportar-se i fer les coses, no? Tot això parlant amb l'idioma jauja o janja o alguna cosa així.
Xauxa, allò.
Sí, sí, sí. I
el país de xauxa.
Una cosa així. I arriba un moment que el seu pare, perquè li vol donar el poder definitiu, que és el casc aquest que porten i la invisibilitat, vol que baixi a un altre planeta a fer una caceria d'un monstre molt, molt bèstia que hi ha en aquell planeta, no? I bueno, pues és això el que fa aquest noiet, no? Bueno, que és un predator, o sigui que és fastigós, no? Però és un noiet que, per cert, l'actor es diu Demetrius Schuster Koloamatangi.
Pues mira, està bé.
No sé, no li dono massa carrera en aquest nom, com no sé se'l canviï. I quan arriba a aquest altre planeta, pues allà es troba amb una noia, que és l'Elle Fanning, que és un androide, que llavors s'ha enfrontat amb aquest monstre, ha perdut les cames i, bueno, pues, ells dos intenten associar-se d'alguna forma per arribar a on viu aquesta bèstia, no? Que no me'n recordo el nom. I per al camí també troben un personatge, un bichito, que diu la noia, un bichito, que és com un mono d'aquests simpàtics i tal, i són aquestes aventures de l'Elle Fanning que fa gràcia, perquè va dient tonteries, el monstre i el bichito. Això em va recordar, no sé per què, a Ice Age. Jo tota l'estona estava pensant als típics, no?
I està el tontet?
El mamut, el tontet, podria ser el bichito, perfectament, no? No és tan exagerat. A veure, com pel·lícula, sí, està molt ben feta, lògicament, perquè la Disney té molts calés i els efectes digitals són perfectes. Hi ha algun moment també en homenatge al segon Alien, no?, en aquella màquina que pilotava la Sigourney Weaver per enfrontar-se a l'Alien, no? Bueno, una màquina no, era com un robot gegantí on ella es ficava dins i intentava lluitar contra l'Alien, aquest també surt. Bueno, té coses de moltes pel·lícules i no és una pel·lícula de terror. Agradarà als fans de lo digital i poca cosa més, no sé, jo ja et dic, no recordo haver vist més que possiblement la primera, la del Schwarzenegger, però crec que no té molta cosa a veure perquè està molt alleujada del tema de gore i de sang, no? També té coses de Parque Juràssico perquè es van sortint animalets per allà estranys i coses, no sé, bueno. És un poti-poti. Predator Badlands és la primera i si funciona, pues d'aquí dos o tres anys tindrem la continuació. El director, el Dan Tachkenberg, va fer el 2022 Predator La Presa i aquest mateix any ha fet una pel·lícula d'animació per Disney Plus, que igual tu si tens Disney Plus, Agustí, la pots recuperar, que es diu Predator Asesino de Asesinos. Disney Plus, que dius, bueno, no sé.
Aquesta a La Presa l'he vist, que és l'història d'una nena índia i es presenta a l'època de l'Oeste, es presenta allà un predator i la nena lluita contra ell.
Ah, alienígenes que sí, se presenten al Monument Valley i allà. Sí. Molt bé. Bueno, pues és això, Predator Badlands. Entretinguda? Sí, però bueno, que és... a mi no em va destacar sobre pel·lícules que hem pogut veure i que sí que fan més terror que no aquesta de Predator, no? Més pel·lícules.
Bueno, una que té una crítica de 7,3, molt bona puntuació.
Ah, sí?
El director es diu Yorgos Lanthimos, la protagonista és la Emma Stone,
no,
i la pel·lícula es diu Bugonia.
I el Jesse Plimons.
Sí.
El Bugonia.
Que són els dos que també sortien a l'anterior horrorosa, que es deia Kind of Kindness. Els dos actors sortien juntament amb William Dafoe.
El que faltava ja, el de les dents.
I la noia de la substància, la Margaret Qualley, també sortia en aquella, que era com diferents capítols, i que a mi em va semblar horrorosa i vaig dir des d'aquest moment, quan arribi una de l'Antimos intentaré evitar-la. I al veure escenes o fotografies de la història aquesta de Bungomia, sí, pues la veritat és que dic, no estic llora.
I
el bo
que aquesta pel·lícula és un remake d'una pel·lícula, sí, coreana.
Això va
ja
dir.
Sí, 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 sí. Bueno, pues és el que tiene l'Antimos, no? Que va fer un remake i va fent coses, mentre la Emma Stone li va produint, està com productora de les tres pel·lícules que han fet darrerament, I que, bueno, aquella que interpretava una espècie de Frankenstein, no? No estava malament, excepte la part que transcorria a París.
Era horrorosa, allò. Sí, sí. Bueno, la pel·lícula m'ha semblat horrorosa tota, però allò més.
Tu has vist alguna de Lantimos?
L'aquesta.
La de Frankenstein, sí, que eren bella. Criatures...
Divines criatures,
sí,
o...
Sí, alguna cosa així. Bueno, ni me'n recordo, ja també sortia el William Dafoe i... Bueno.
Oh, sí, quin horror de pel·lícula.
Clar, és que són actors que dius que tampoc connecto massa amb Emma Stone, ja sé que vol destacar com l'actriu de les actrius, ja té dos Oscars, no?, aquesta noia, l'Emma Stone, diria jo. Potser i ara com productora sí. Doncs, va fent aquestes...
Era Pobres Criatures.
Això, Pobres Criatures.
I ara va dir que eres tu.
Sí, a mi se'm va fer una mica... El que era l'ambientació, la decoració, em va agradar molt.
Estava bé, estava sí.
Molt bé, però a mi se'm va fer una mica pesada.
Molt pesada. La part de París és horrorosa. Però bueno, és l'estil visual històric d'aquest director, no? Que bueno, s'ha ficat dins dels directors més o menys de culte de l'època actual i que jo de moment pues, li no, he posat en un costat.
Hi ha gent que no li agrada, eh?
Sí, ja. Però bueno,
la última jo... hi va haver més gent que va dir que era horrorosa, aquesta que tu dius.
La de Kind of Kindness, sí. És que... Jo no me'n vaig anar de la sala de Miracle. Eh?
Jo perquè... no me'n vaig anar de la sala de l'altra.
Sí, que a vegades t'agafen ganes i a veure, què m'estàs explicant?
Jo, on que a vegades m'agafen ganes, jo em quedo allà fins al final, a veure si hi ha alguna sorpresa i,
sí,
i encara acabes
sí,
i dius, mira...
Acabem. Sí, sí, no, jo no he marxat, no he marxat mai, però, i sobretot no per vergonya, però alguna vegada he estat a punt, eh?
Jo el que sí és que m'he dormit. Del dolenta que fas una...
Sí. A vegades a Sitges sembla un sanatori, allò, tothom dorm.
Bueno, però és que a Sitges amb les maratons que es pren el públic de veure 5, 6, 7 pel·lícules sí. Diàries...
Sobretot la de després de dinar. Aquella,
sí.
A les 4, aquella
sí, sí,
allò...
Sí. Aquella sí, 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 Déu-n'hi-do.
Passemos un estúpido velo sobre l'Antimos i la següent pel·lícula estrenada.
Una pel·lícula que diuen que està molt bé, que jo no sé si l'has vist o no, David Trueba, director.
Sí,
Siempre es invierno.
Sí, està basada en...
David Verdaguer.
Correcte, el mateix que saben aquell, no? Que era el biòpic sobre Eugenio. Està basada en un llibre que va editar, va escriure el David Trueba el 2015, que es titula Blitz.
I no sé per què es diu Blitz, perquè això era el de la guerra.
Sí, bueno, es veu que hi ha diferents traduccions, no? Es pot traduir com relàmpago, no? La guerra relàmpago, tot el que va passar a Anglaterra, no? Sobre el tancament d'Anglaterra intentant evitar tota la invasió nazi, no? Es veu que la novel·la estava ambientada a Múnic, cosa que aquí han canviat el lloc on passa part de l'acció, que és Lieja, a Lieja, a Bèlgica, i és la primera adaptació que fa el mateix David Trueba d'una novel·la seva.
La pel·lícula, que vols que et digui? Jo esperava una mica més, no sé, em va decebre una mica,
Sí, a mi també. Em va deixar una mica indiferent, que no sabia molt bé al sortir de la sala si m'havia agradat o no, no? Una pel·lícula bastant correcta, molt ben filmada, els diàlegs són interessants, són diàlegs que realment tenen poso, no?
Però quasi tots es parla en anglès.
Sí, hi ha la versió doblada.
Ah, hi ha la versió doblada.
Que suposo que a la dona, a la Isabel Renault, li posaran accent francès, el que parla en anglès.
Bueno, parla mig i mig.
Bueno, gran part en anglès, quasi tot.
Sí, perquè... clar, és que tota la pel·lícula està parlada en anglès, pràcticament.
Sí, el David Verdaguer també parla en anglès, excepte al principi que surt amb la seva nòvia, que és la Maya Salamanca, i en algun moment cap al final, quan ja torna cap aquí, cap a Espanya. El resta parla en anglès, en aquesta actriu, no? Isabel Renault. Ja, llavors l'hauran doblat, doncs això, posant-li un accent.
Ah, i no sabia que hi havia una versió doblada.
Sí, home, esclar.
Ah, no ho sabia.
Sí, sí, sí.
Pensava que era així ja la pel·lícula.
Així és la pel·lícula, però la versió doblada també és la que arribarà.
A mi em va deixar una mica així. Bueno, és una persona que no sap ben bé on està, tot li surt malament, això també és cert. I bueno, i és això, en una ciutat com allà a Lieja, que no és que hi hagi molta cosa, és una ciutat bastant...
Gris.
Gris, exacte.
Podríem descriure-la.
Sí. Sí, sí.
I és que quan arriba ell és un arquitecte paisatgista que arriba a un congrés d'arquitectura, bueno, on també hi ha un concurs.
Hi ha un concurs i ell va... Més tu creus que d'anar amb la maqueta no la portaria en una bossa, en fi, també.
Porta la maqueta per intentar guanyar aquest premi, arriba amb la seva nòvia, que és la Maya Salamanca, ja el rebre una dona bueno, d'uns 60 anys més o menys, que és la voluntària d'aquest congrés, els acompanya a l'hotel i després se la van trobant allà dins del congrés. I la pel·lícula està ambientada durant 12 mesos de l'any, no? Van sortir
sí,
gener, febrer...
Els últims van molt de pressa.
Sí,
molt de pressa,
novembre, desembre
pressa,
passen
sí,
ràpids.
Sí, sí.
I és això, el desamor en la seva parella, el no acabar de triomfar dins de la seva feina d'arquitecte, trobar una dona més gran que en un moment que està de bajón, podríem dir, li reconforta aquesta relació, després també troba un arquitecte de molt èxit que és coreà, que també...
Bueno, també...
No diré mal què, però també... Bueno, que no l'acaba de sortir bé res a la seva vida durant aquest any i per això millor el títol de Siempre es invierno, no? Perquè millor posar-li
no,
Blitz.
Però, no, perquè ell ho diu que té fred, que no sé què, perquè hi ha un moment que li diuen, se suposa que és un lloc, no, ara no recordo, però diu no tienes frío i ell diu no tienes calor i ell diu no, yo siempre tengo frío.
Sí, Siempre es invierno per aquest protagonista que interpreta el David Verdaguer bastant consistentment. I la Isabel Renault, que és Renault, acabat amb D, que és una actriu francesa que l'han pogut veure en diferents papers, no recordo molt la seva filmografia.
No,
i que està bé com intèrprete. Ara, la pel·lícula en si, pues, bueno, és molt correcta, no?
Sí.
Però tampoc...
És correcta, però ja dic, jo em vaig quedar una mica així, no sé.
Sí, sí, és millor, li podíem donar més d'un 7,3 has dit tu, no?
No, 7,3 era la de l'Antimos. Aquesta té un 6,1.
Veus? Ja m'apropo més al 6,1. Sí, és una mica... No decepció, podríem dir, perquè trobo en general David fa pel·lícules interessants, però a millor esperava massa de la pel·lícula que a vegades passa, no?
Pot ser, perquè com que últimament... no hi ha res. Bueno, a veure, hi ha molta cosa, però així com molt, molt, molt interessant tampoc, doncs pues esperes una mica més, no sé.
De totes maneres, podria ser la millor de les quatre estrenades aquesta setmana de cinema espanyol, no? Podríem
sí,
dir.
Això sí.
Vinga, posem música, si no s'estem enrotllant massa, algun tema dedicat a Diane Ladd, que és, Agustí?
Rambling Rose.
D'Elmer Bernstein. Toma. El precio de l'ambició.
Thank you.
Com trobem a faltar aquests grans mestres de la música per cinema? Albert Bernstein, quina partitura. Sona molt a Bernstein, el seu estil habitual, però realment és gratificant escoltar una música així dins d'una pel·lícula, perquè darrerament la veritat és que les bandes sonores molt interessants no són. Més estrenes, va, Agustí.
Bueno, seguim amb Pere Montet, que tinc que buscar-lo.
Has perdut, sí, exacte. Has
no,
perdut
no, no, el tinc, guió. Ah, vale. Seguim amb produccions espanyoles, ara un thriller. Reversión, dirigida pel Jacob Santana, i tenim el Jaime Lorente, Manuel Vega i la Belén Rueda entre els protagonistes.
Correcte. Una pel·lícula de suspense, un bueno, thriller...
Una no sap ben bé el que és la pel·lícula.
Sí, aquelles pel·lícules que vol donar sorpresa, darrera sorpresa, darrera sorpresa, fent girs i girs i girs, i al final estàs tan liat que no saps en
no,
quin moment...
No, a veure, sí, però s'entén, però és molt complicat. Jo no sé qui se li ha acudit aquesta història, és molt complicada la història.
Bueno, podria ser una història dirigida per Shyamalan, per què no?
Sí.
No? De sorpresa,
sí,
i tal.
Sí, sí, sí.
Comença una mica com una pel·lícula de terror, no? Una família, pare, mare i els dos fills, que ja són grandets, arriben a una nova casa, fan la mudança... I allà de sobte hi ha com al primer pis una habitació que el pare diu l'habitació està tancada, i li diu al fill, el que interpreta el Jaime Lorente, que no es pot entrar, que el propietari ha dit que allà dins no pot entrar ningú.
Bueno,
i
perquè l'han de buidar.
L'han de buidar.
I hi ha coses personals i que no entri.
Això és l'excusa. I el Jaime Lorente, de tant en tant, per la nit o en algun moment quan estan sopant, sent sorolls al pis de dalt i en aquesta habitació con la qual dius, bueno, pel·lícula sobrenatural, no? I, bueno, la primera part és com un thriller, no? Que no saps molt bé, et deixa una mica descol·locat. El germà, que sembla que és un gran home, que és molt intel·ligent, molt més que ell, pues, de sobte un dia, una nit, el veu que surt de la casa, el segueix i troba una relació amb dos altres personatges una mica estranya, comença a sospitar que la seva família, o sobretot el seu germà, no és no està tot molt clar, i bueno, pues això seria com la primera part, no? Després ja com una segona part. T'estic avorrint, Conxita?
No.
Pues parla tu.
No, va, però escolta, la segona part, què diu?
Pues canvia, de sobte pues, te van donant explicacions de lo que has vist a la primera part i ja està, aquí puedo contar, no?
Sí, perquè després hi ha
nada es lo que parece en la primera
una
parte.
Una explicació que jo crec que és...
Molt tonta.
I és que increïble. No, és que no sé si pot ser veritat.
No, no sé. És molt increïble. Molt, jo penso que falla molt aquí. La pel·lícula cau en picat. És una coproducció curiosa entre Espanya i la República Dominicana.
Sí, ja es veu. Hi ha alguns moments... Que
sembla que està rodada allà,
sí,
en Santo Domingo,
sí, inclús sí. Quan es veuen aquells cantant que és Nadal, tots són negres.
I els dos que fan de policia tenen accent dominicà, que dius, bueno, aquests no són de les Canàries, sinó
sí,
són
perquè està rodada entre Canàries i
República Dominicana.
I clar, jo dic que a Canàries sí que hi ha negres.
Bueno, no sé, és una pel·lícula, ja dic, fallida.
I després ho vaig veure als títols, dic, ah, calla, que és la República Dominicana, m'havia
perdut.
També
és un remake d'una pel·lícula coreana, eh?
Ah, també?
També com la del Lantimos.
Ara, no ho diuen en cap moment on és, eh? No diuen on és.
No.
Mai ho diuen.
Bueno, ja veus que allò no és Madrid i cap ciutat.
No,
als...
però jo pensava que era Canàries.
Tampoc es veu massa, perquè la ciutat apareix quasi sempre de nit.
De nit. Però no? Jo pensava que era Canàries. Perquè sí que vaig veure que posava no sé què de Canàries. I vaig dir, això és Canàries, però després resultava que és més lluny.
La Belén Rueda, suposo que l'han ficat allà,
sí, surt,
té un petit paper, perquè
minuts.
Com és quasi especialista en pel·lícules,
sí,
aquestes
els últims de suspens sempre fet papers així.
O terror, sí. I tal, doncs a mi jo han dit, vinga, un reclamo, no? Pel·lícula fallida...
Bueno, a veure, no avorreix.
Te la vas empassant.
No avorreix,
no
avorreix.
Ja és molt si no avorreix.
No, té una...
Perquè van passant moltes coses.
Té una correcta factura...
Ara, després dius, què? Què m'han explicat?
No, la segona part sí que comença a caure en picat, no? I quan surt la doctora i tota aquesta història...
I els germans...
No desvelaremos, ni haremos spoilers.
És molt fàcil començar una història, lo difícil és saber-la acabar.
Donar una explicació de lo que has vist, coherent, i jo penso que no, que perd la coherència quasi totalment, no? I bueno, al final vol ser molt impactant també.
Sí, sí.
Molt. Reversión, pues cuidado, eh? No, millor Ai, aquesta pico sí que no us podeu dormir, eh? O sigui, que a les 4 de la tarda no aneu, perquè si us dormiu i us perdeu alguna cosa de la trama, direu, què ha passat?
Sí, no, és complicada, eh? Ara s'entén.
Sí. Bueno, d'aquí un temps no me'n recordaré, però sí.
Seguim amb una altra producció espanyola, ara un drama dirigit pel Carlos Solano, Leo and Lu.
No és un drama.
Jo ho tinc aquí com un drama.
No, és una comèdia, és una comèdia de bon rotllo, molt bon rotllo.
De bon rotllo total.
I de ciència-ficció. Sí. No, ciència-ficció no.
No, però de bon rotllo total, sí.
Sí, però a la mitja hora la pel·lícula s'ha d'haver acabat.
Género, drama, comèdia, aventures, road movie.
Ah, vale, sí.
Té una mica de tot, però bon rotllo sobretot, eh? La, com ara es diu en anglès, feel good movie, no?
Sí, algo
ara
així.
Es diu tot així. Pues, és una pico, no? Que a la mitja horeta ja podria haver acabat.
A veure, és... sí, perquè a veure, és una nena que s'escapa d'un orfenat.
Una nena una muda. Nena
que és muda. I plovent la recull per la carretera un noi, bueno, un home d'uns 40 i pico d'anys, no? I, bueno, clar, el que jo faria de seguida és avisar la policia, perquè és una nena de 9 o 10 anys, o sigui... I no, clar, aquí no, perquè té que haver història. I llavors aquí a mi ja em falla, perquè, clar, aquest tio es pot posar en un lío molt, molt gros.
Bueno, ell ja ho diu al principi, també. Diu, no tindríem que parlar amb la Guàrdia Civil i tal... I la nena, de la forma que s'expressa, pues, li diu que no.
Li diu que no, però bueno, tu li fas cas a una nena petita?
La nena s'escapa perquè no està bé dins de l'orfenat i té una obsessió que ja li agrada molt pescar. Recorda perquè... que els seus pares...
No, perquè ha d'anar al campionat de pesca. I en l'últim moment diuen que no perquè els han castigat o no sé què passa.
Sí,
i
llavors... es baralla.
I llavors ella diu que anirà, sigui com sigui. Però bueno, ja
està rodada a Galícia i vol anar a un poble, que suposo que sí, que és veritat.
A Coves,
que és veritat que hi ha un campionat de pesca, no? De...
Bueno, jo no dic que no sigui veritat, segur, perquè això deu estar rodat allà en aquell moment, però és tot, ja dic, i no t'ho creus.
Bueno, la pel·lícula és entranyable. Sobrepasses el tema de la credibilitat, la pel·lícula és entranyable. La nena ho fa molt bé, la Julia Sulleiro, és un descobriment. L'actor és l'Isaac Ferriz, que també està força bé, el seu paper ho interpreta bé, no? Un home que tampoc li surt... les coses bé, no? Per la feina i bueno, també està una mica despenjat de la vida, amb la qual es troben dues persones, un adult i una nena, que més o menys busquen alguna cosa per tirar endavant, no? Manuel Manquiña també és un altre veterà que surt cap a la part final, no? En aquest poble. Bueno, és una pico per a tots els públics, no? Que pot tindre ser èxit. Leo and Luke, quina puntuació li donen?
No té puntuació.
Bueno, un 6 també.
No,
ja et dic,
és esforçat la pel·lícula i tal, però és que la història no va enlloc, perquè no, és impossible.
I al final també és bastant increïble. Però bé, bueno,
és lo més...
ja és el bon rotllo, en majúscules.
És lo més increïble de tot al final. Però total. Bueno.
Leo i Lu. Pel·lícula que es deixa veure.
Sí,
agradable, això sí, eh?
Això, home, sí,
els paisatges...
però penses, ostres, això no, sí, no va enlloc.
Bueno, alguna cosa més que vulguis que comentem, senyor Agustí?
Una altra pel·lícula, un thriller, també dirigida pel Fernando Franco, Subsuelo.
Aquesta és teva.
Ah, toda mía.
Aquesta té un 6,6, veus?
Sí, més o menys estaria bastant d'acord.
Julio Martínez, Diego Garisa, Nacho Sánchez i Sonia Almarcha.
Bueno, són actors desconeguts, eh? És una pel·lícula amb poc pressupost. Fernando Franco ja és un director bastant especial, les seves històries són bastant dures, podríem dir, o originals. La Consagración de la Primavera, que interpretava la Valeria Sorolla i el Telmo Irureta, que era un noi que era actor, però que té paràlisi, no?, en general en tot el cos. I inclús recordo que crec que va sortir els Goya també en un moment donat d'aquella època.
Sí,
I la Valeria Sorolla interpreta una noia que un bon dia, pues, bueno, per ajudar aquest noi, li dona serveis sexuals, amb la qual ja veieu que la història també és una mica... que se surt de l'habitual del cinema espanyol, no? La Herida, que era una pel·lícula amb la Mariana Álvarez.
Em sona.
Sí, també era una dona amb molts problemes i que, bueno...
Aquesta em sembla que sí que l'he vist.
Amb moltes depressions i molt...
Sí, aquesta em sona que sí.
I una que es deia Morir, aquesta no l'hem vist, no, tampoc. Pues bueno, Subsuelo, què és? La història de dos germans mellizos, en català és...
És bessons, però
és
clar...
És el mateix que gemelos.
Sí, sí, bueno, clar, tens que afegir si són univitalins o bivitalins.
Mora meva. Bueno,
són univitalins.
En castellà, són mellizos, van néixer el mateix dia, però no són iguals.
Són bessons univitalins.
Anda, l'hòstia. Sí, pues jo, mira, m'acabo d'enterar ara mateix.
Sí.
Tu ets?
Jo soc bessó.
Ah, sí? Ah, molt bé. Pues són això, dos germans mellizos que degut a un fet tràgic que es veu al començament de la història, pues hi ha una relació entre ells dos, és un noi i una noia. El noi fa, bueno, de paper dominant sobre la noia, no? Li fa com una espècie de xantatge emocional. I realment el noi ho fa força bé, és un actor que suposo que és la seva primera pel·lícula i té una mirada realment que dona bastanta por, no? I és aquesta història opressiva que passa entre els dos germans. Després hi ha un tercer personatge que és el, bueno, no direm el què per no desvetllar, però és la parella de la germana, i es veu que el germà està gelós, no? Que no li agrada que surti amb homes, no? Bueno, és com un thriller, podríem dir, en un final bastant dur, no?
Thriller psicològic, més o menys.
Bastant psicològic, sí, sí, sí. O sigui, és un personatge abominable, el del germà, no? I la pobra noia ho passa molt malament durant tota la pel·lícula. No és una pel·lícula per a tots els públics, com dèiem abans de Leo i Lu, res a veure.
No, aquesta jo no l'he vist.
Però bueno, és un director a seguir la seva filmografia dins de que són pel·lícules bastant estranyes i que surten del camí habitual possiblement del cinema espanyol. Subsuelo, que és una mica el que passa, no és que estigui basat a sota terra, sinó el que pot passar sense que la família s'enteri, i que són coses que realment són bastant durilles, diríem. Jo no te la recomano perquè a més hi ha un tema d'un gos que també ja sabem. No sé per què moltes pel·lícules que surt un gos o un gat, dius, això,
sí,
aquest animal
acabarà,
sí, acabarà
malament. Sí.
No sé per què, però sí, hi ha molta tendència a fer això.
I últimament m'ho dius i ja no res.
Bueno, pues un altre tema musical de Corazón Salvaje.
Vale,
si vols,
pues anem allà.
Corazón Salvaje, Angelo Badalamenti.
Thank you.
Continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, aquest programa cinematogràfic, i és curiós perquè aquest passat cap de setmana, divendres 31 i dissabte dia 1 de novembre, van haver dos concerts a Barcelona de música, de pel·lícules de terror. Nosaltres, Conxita i jo, vam poder assistir al Palau de la Música, a l'Orquestra Simfònica del Vallès. Mm. Va estar molt bé, realment, a mi m'han impressionar molt La Profecia, una suite de La Profecia, amb els cors i l'orquestra va sonar impecablement, i realment solament per això, per aquesta suite, valia la pena. També va sonar el tema La Nana de Poltergeist de Jerry Goldsmith.
Sí.
Bueno, tot va sonar molt bé, no? L'únic tema que a mi millor em va sobrar era el de Scream, que tampoc és una música que jo destaqui massa, no? En canvi, a mi jo vaig trobar a faltar Gremlins, de Jerry Goldsmith, però a mi jo ja vam pensar que hi havia
massa
dos temes...
Massa Goldsmith, ja.
I tu, en canvi, el dissabte vas anar a l'Auditori...
A la Film Symphony Orchestra, que allà sí que van tocar Gremlins, també van tocar La Profecia, van fer Frankenstein, van fer Dràcula, van fer com a final la música de Los Cazafantasmes com vosaltres.
Sí, van coincidir.
I després també van cantar cançons de Cocó, de la pel·lícula aquesta de dibuixos, que parla de la mort,
sí,
que va estar molt bé.
Sí, són molt bufones, sí.
I van fer alguna de Predator, músiques així, que eren de terror i d'acció així truculenta, i després pel·lícules de terror, però ja més de crios com Gremlins.
I el públic o l'orquestra anaven disfressats?
Sí, anaven en capa. També van tocar la Nana de Poltergeist, i es van encendre una tele allà sota del director del Constantino, sí, que es veia la tele allà oberta. No, la veritat que va ser un concert que va estar molt bé.
No, la veritat és que val la pena seguir aquestes dues orquestres, no? Que acostumen a fer concerts de música de cine, l'Orquestra Simfònica del Vallès, al Palau de la Música, que per cert el 22 i 23 de desembre aquesta orquestra a l'Auditori del Fòrum farà la projecció de Star Wars, la primera, a New Hope, amb la música en directe de l'orquestra. No?
Pues mira, la Film Symphony torna a Barcelona el 8 de febrer amb la Toy Story, que és les millors pel·lícules d'animació, de música de pel·lícules. Tenim El Rei León, Rec, La Bella i la Bèstia, Aladdin, Toy Story, Kung Fu Panda, Pocahontas, Anastasia, Monstros, etc.
Sí, aquest em sembla que no podràs anar el 8 de febrer.
Ah, crec que no, és veritat, estem fora. Bueno, doncs pues anirà l'Agustí, no? Com representant d'Eixample Barcelona Ràdio i de Cinerama.
No, a més...
I em van fer un de Pixar, sí, que estava molt bé.
Sí, i, sí,
sí, de Pixar, que clar, va ser un diumenge al matí, clar, estava ple de nens, lògic. I, però va estar bé, va,
sí,
estar bé.
Sí, sí, sí. Tu vas una orquestra que hi ha més de 60 músics allà, com sonava, escolta, de fàbula.
Molt bé, doncs ja anem encara en la recta final de Cinerama. Si vols, parlem d'una pel·lícula de plataforma, i si no, la setmana que ve.
La setmana que ve, sí, ja. Ara acabem amb James Horner, que a tu t'agrada.
Sí, James Horner. No m'agradava molt, però reconec que conforme
sí, no,
he anat...
Sempre criticava.
Sí, allò del tararà, aquell que feia sempre el tararí... No
però
sé què.
A totes.
Sí, tenia totes el seu toc, no? Abans deien el Mer Barsen,
sí,
ell
sí,
també.
Sempre la posa el tararà, si mires allò, Enemigo a les Puertes, canvies
sí,
de pel·lícula, la sents.
Sí, 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 sí.
Bueno, i aquesta pel·lícula és El Carnaval de les Tinieblas, que abans he parlat, que es va fer en la música de George Delery, existeix al disc, i finalment va ser James Horner el que va ser triat per posar música a aquesta pel·lícula del Jack Clayton, un desastre total comercial, però una pel·lícula a reivindicar i a veure, i en aquest tema música de James Horner ja ens acomiadem i tornem d'aquí una setmana.
Fins la propera.
Aneu al cinema, que hi ha pel·lícules i moltes pel·lícules espanyoles o no espanyoles interessants. Thank you.
Thank you.